en un reality show perdi la vida?
Jo què sé.
Ah, escolta.
No, bueno. Jo ahir, és que ahir a Netflix vaig entrar-hi, per casualitat, i
surt
em va sortir
sí.
El Juego del Calamar, El Desafío. Vaig pensar, mira, la segona temporada.
Sí.
No. Això.
Com s'entra a Netflix, per casualitat?
Ja, t'ho juro que ho anava a dir, per casualitat.
O sigui, per casualitat vas entrar a Netflix com...
Estava mirant...
altres històries.
Estaves fent... zapping.
Estava estudiant.
Molt bé. Vale. Llavors, ara ho deien Joan Trias, aquest reality show es diu El Juego del Calamar, El Desafío. No s'han complicat massa amb el nom. I es tracta d'un concurs que va arribar ahir, dimecres 22 de novembre, a Netflix, amb l'objectiu, diuen, de revolucionar milions de seguidors de la sèrie sudcoreana. Està molt ben vist, això.
Sí,
està
sí,
molt
sí.
Bé, eh?
Suposo que han pagat...
Sí, no. És que, espera't, perquè... bueno, ara he dit una cosa que encara no arriba, eh? Una altra cosa, que me lio jo sola com una persiana. Dic, per si us ho esteu preguntant, en el reality participaran 456 persones. Atenció, perquè és la mateixa xifra de concursants que hi ha a la sèrie. I que el que faran és anar passant proves i reptes per fer-se amb el premi final, que és de 4,45 milions de dòlars.
Mare de Déu!
4,45 milions de dòlars.
T'has d'apuntar, això?
No, ja no t'estàs
fent. Ja no,
El premi està bé.
Està molt bé, i és el que us volia dir abans, una xifra que converteix aquest reality com el reality que més diners repartirà en tota la història del reality.
Sí.
Atenció, perquè allà hi han calerons bons. Per acabar, dir-vos que de moment la plataforma ha estrenat només 5 episodis
sí.
I que per gaudir de la resta us haureu d'esperar fins al proper 29 de novembre, això és dimecres que ve, que és quan es publicaran els 4 següents, i el 6 de desembre serà el dia de la gran final. 6 de desembre, això és també en 2 setmanes, vull dir, no falta massa. I un últim detall, i anem a la música. Aquest concurs, a diferència de la sèrie original, no està gravat a Corea del Sud, sinó a Anglaterra.
T'anava a preguntar. I els participants són europeus?
Mira, t'explico. Durant el juny del 2022, Netflix va publicar un anunci del càsting i s'hi podien presentar persones de tot el món, però un únic requisit, havies de parlar anglès. Sí. És a dir, has de saber parlar anglès. Vale. A partir d'aquí, podia haver sigut tranquil·lament concursants del reality, l'únic que jo no me'n vaig enterar.
Jo tampoc.
El 2022, quan es va fer...
Jo m'hi hagués apuntat,
Jo et veig
greu. Una miqueta la broma.
Mentre sàpigues parlar anglès...
Segurament m'hagués quedat a la primera prova, també, però...
Però, escolta'm, està molt bé, eh? Està molt bé.
Andreu González, dels creadors de M'he trencat un braç.
Sí, a Humor Amarillo.
A Humor Amarillo.
Ara voy al Juego del Calamar, a ver qué más me rompo.
Exacte.
Sí, és així.
No, però, a veure, de moment no hi ha troncos sas allà.
Hi ha coses pitjors,
eh? Coses pitjors, eh? Hi ha francotiradors.
Jo al Gran Prix, per exemple, ja no hi puc anar.
Clar.
No? Ni com a vaquilla.
Com us esteu passant, ja no entro més a la cara B.
Escolta, que jo no tinc culpa.
Ai, anem a la musiqueta.
Sí, però dir-vos que jo miraré aquest reality show perquè em ve molt de gust
sí,
i crec que està molt ben buscat i molt ben trobat.
Sí, tant.
Molt bé, això. Anem a la música? Va, avui sona així.
Maca,
gallina de piel.
Hem posat aquí en blanc karaoke tots.
Sí. Gallina de piel. Pell de gallina, gallina de piel.
És Johan Cruyff.
Sí.
Molt bé. Ah. Us agrada la Malú, vosaltres, o no?
Sí.
Malú?
O us agrada aquesta cançó, parlem-ne?
Sí, exacte.
Val.
No ho podia haver definit millor.
Bona qüestió. Sí.
És a dir, no seguim.
M'agrada aquesta cançó.
Bé.
Sortien polítics, sobretot.
Exacte.
Tant si us agrada com no, la Malú, en un dia com el d'avui sí que heu de saber que la cantant madrilenya està treballant de plen el seu nou àlbum, d'acord? És un àlbum que, tal com va avançar fa uns mesos, ella mateixa estarà íntegrament format per col·laboracions amb diferents artistes i a través del qual celebrarà els seus 25 anys de carrera musical. Per tant, és un àlbum on només veurem col·laboracions. Està molt bé, això. M'agrada molt.
Sí.
Llavors, els fans de Malú, que no vosaltres, sabran que a poc l'artista sí que ha anat donant pistes de les col·laboracions que hi trobarem. No sé si en sabeu alguna, entenc que no, eh?
No.
Tino Esborné?
No. Vaja. Ara, falten per anunciar, eh? Podria ser. A vegades, mira.
Per seguir l'estela de...
Sí.
Del nòvio.
De l'ex.
Com es diria l'àlbum? En fi. En aquest cas, sí que hi ha alguna col·laboració confirmada. La primera és la d'Anna Mena, que es va confirmar fa poc.
Molt bé.
Tinc ganes d'escoltar aquesta col·laboració, eh?
Perquè crec
bastant. Que ten... Sí, xoquen bastant, però crec que ens agradarà. I una de més recent que s'ha anunciat és la de Niña Pastori.
Val? Oh,
de fet, aquesta. Va ser... I tant, aquesta és molt bona. Va ser ahir quan Malú va anunciar aquesta col·laboració a través de les seves xarxes. Una col·laboració, per cert, que es publicarà demà mateix. Val? Demà és dia 24. Demà mateix. I serà una... que em falla la veu. Una nova versió del seu tema Enamorada, que és una cançó que forma part del quart àlbum de la Malú. No sé si l'heu escoltat. No, eh? Bé, no passa res.
No m'ha arribat.
Serà, això sí, especial, perquè serà una nova versió d'una cançó que ja va publicar fa molt de temps, amb Niña Pastori. O sigui, pot sortir una bona cançó d'allà. Per tant, molt bé. Per Malú, a la vida personal potser no li va tan bé, a nivell professional sí. Per tant, que ho celebrem.
No es pot tenir tot aquesta.
No sé si estava pensant en el mateix. Sí. Ningú té tot, ningú té tot.
No sé si el
sempre et falla
disc...
alguna cosa.
No sé si el nou disc deixarà en alguna pollita.
No ho sé, perquè de moment són versions, tot. Saps?
Val.
Si fes alguna cançó nova et diria, podria ser, però al ser versions...
No és que aquí a Espanya no es porta tant.
Anava a dir, no la veig molt al seu estil, això.
No hi ha cap cançó que es tituli Dientes de leche? Perquè per aquí podria anar la cosa.
No ho entenc.
No, jo tampoc, m'he perdut.
Sí, home, sí, el vídeo aquell del Rivera
amb el gos. No, era un gat, era un gatet, no? No, era un gos, era un gos, era un gos, era un gos.
Molt bé.
Huele a leche.
Sí, la cabra, ja, que som-hi tots, els olors.
Escolta, escoltem Malú.
Sí, us deixo avui, jo crec, i estem d'acord, ho hem dit, amb un dels seus temes més mítics, que és aquest Blanco y Negro.
Gràcies, Ros.
A tu.
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente, por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Mireu, n'estem parlant al llarg d'aquesta setmana. Catalunya està vivint la pitjor sequera dels darrers 100 anys després que s'hagin acumulat més de 3 anys sense pluges suficients per omplir els nostres embassaments. Per combatre aquesta situació, la setmana que ve les conques del Ter Llobregat entraran en fase de preemergència. L'aigua d'aquestes conques està gestionada pel Consorci Aigües Ter Llobregat, que s'està plantejant diferents escenaris per evitar que l'aigua deixi d'arribar als municipis. Perquè ens ho expliqui i per fer una valoració de la situació actual, avui ens acompanya el senyor David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat. Senyor Vila, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyor Vila, com tenim avui la situació als embassaments que depenen del sistema Ter Llobregat?
Doncs a data d'avui tenim els embassaments amb un nivell d'ompliment del 18%. És el nivell d'ompliment dels embassaments el que ens determina els diferents estadis en què tenim el pla d'emergència, i mentre no arribi al 16%, estarem en aquest estadi d'excepcionalitat, el que de manera també excepcional la Generalitat el que ha de dictaminat és aquest estadi de preemergència. És a dir, com que ens estem acostant molt al llindar del 16% que acabo de comentar, intentem fer un anunci, no, de la necessitat d'estalvi de conscienciació ciutadana, apel·lant a tots els sectors econòmics i a la ciutadania a fer un esforç, una mica més d'esforç del que ja estàvem fent fins ara.
Es preveu, però, senyor Vila, que hi arribem els propers mesos a aquest 16% o amb una xifra inferior?
Sí, evidentment. L'únic escenari que faria que no arribéssim a aquest 16% del nivell dels embassaments és que hi hagués unes pluges, però a més unes pluges abundants, perquè per molt que entri una quantitat d'aigua en els embassaments, evidentment cada dia tenen els desembassaments que es produeixen per la garantia del subministrament. Per tant, si no plou, aquest escenari es preveu que a curt termini hi arribem a aquest 16%.
Deixi'm preguntar-li per algunes mesures que sí que ja han posat sobre la taula. Quan es reduirà la pressió d'aigua que arriba als municipis?
La pressió que arriba als municipis depèn no de la nostra companyia, no d'Aigües Ter Llobregat, sinó de les companyies que operen les xarxes en baixa. Uh-huh. Per què? Perquè cada municipi té unes característiques molt particulars. És molt diferent aquells municipis que tenen habitatge unifamiliar, amb casetes que no tenen molta alçada, planta baixa més un pis, diguem-ho així, que els que tenen blocs plurifamiliars. Que si reduïm la mateixa pressió amb la mateixa intensitat, el que provocarien els que en els àtics no arribaria la pressió d'aigua suficient. Si no arriba la pressió d'aigua suficient, doncs això també té efecte sobre els electrodomèstics. Per tant, cada municipi haurà d'anar regulant les pressions en funció del que acabo de comentar.
Em parlava de fase de preemergència. Què diferencia la fase de preemergència d'una fase d'emergència?
En el Pla Especial de Sequera tenim identificats els estadis de normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència. Per tant, aquest escenari de preemergència no està establert com a tal en el Pla Especial de Sequera. L'única cosa que estem fent és intentar elevar la situació crítica en la que ens trobem. No? És a dir, estem tots els escenaris meteorològics ens diuen que arribarem a l'emergència. No podem decretar l'emergència perquè està en aquests llindars que comentava inicialment del 16%. Uh-huh. I, per tant, a la preemergència el que fem és, sobretot, aquesta campanya comunicativa institucional a nivell de la Generalitat, que haureu pogut veure als diferents mitjans de comunicació i també a xarxes socials, on l'eslògan és l'aigua no cau del cel, uh-huh. I a partir d'aquí intentar fer aquest exercici de reflexió. Llavors sí que s'han incorporat un seguit de mesures que són, en alguns casos, més recomanacions que no pas prohibicions, que sí que es determinaran en l'escenari d'emergència.
Deixem preguntar-li també ara mateix a quin ritme estan treballant les desaladores.
Doncs al 100%. Les dues plantes desaladores que gestionem des de Aigües Ter Llobregat, tenim la planta de la Tordera amb una capacitat de 20 hectòmetres cúbics i la planta de la dessalinitzadora del Prat, que és on estic precisament avui mateix, mm-hmm. que està amb uns nivells de producció de 60 hectòmetres cúbics a l'any. I porten treballant aquest ritme doncs, des de fa ja 18 mesos. Per tant, gràcies a aquest nou recurs doncs, podem disposar d'aquests 80 hectòmetres cúbics addicionals que sense la seva construcció en els seus temps no hauria sigut possible.
Caldrien més desaladures a Catalunya davant d'una situació com la que estem vivint?
Jo sempre dic que les desaladores són una solució, és una tecnologia eficient, però la solució no passa per construir 15 noves desaladores a Catalunya. Aquests dies s'ha estat explicant també que un dels motius de l'increment de les tarifes de l'aigua és precisament aquest ús intensiu que s'està fent de les plantes desalinitzadores, i aquestes plantes tenen un elevat consum energètic. Per tant, la derivada d'això és que és un increment dels costos que s'acaba repercutint contra tarifa. Per tant, el que cal fer és una aposta per buscar tots els recursos possibles que passen per l'aigua superficial, que és la que intentem acumular en els embassaments, però que està condicionada per la pluja, les captacions i pous que fan els municipis, que diem així són les masses subterrànies, llavors tenim l'aigua dessalinitzada, que ja en coneixem la seva eficiència i els seus avantatges i inconvenients, i els nous actius que s'estan posant ara en marxa, que són l'aigua regenerada, que és el reaprofitament de l'aigua de les depuradores, un cop fet el tractament corresponent, i que s'ha comprovat que té uns costos d'operació que són inferiors als de les plantes dessalinitzadores. Per tant, sí que 15 plantes dessalinitzadores solucionarien el problema de recurs, però, per contra, ens generarien un sobrecost molt important en la tarifa de l'aigua. Per tant, hem de fer un mix, aigua superficial, subterrànies, regenerada i dessalada.
Segurament, com jo, molta gent que ens estigui escoltant recordi aquella intensa sequera, també, de principis dels anys 2000, en què vam poder veure fins i tot vaixells que transportaven aigua entrant pel port de Barcelona. Això podria tornar a passar?
Sí, s'està preparant la infraestructura perquè perquè en el cas que es consideri necessari fer aquestes aportacions extraordinàries d'aigua en vaixells, doncs tinguem la infraestructura a punt per fer-ho. Mm-hmm. Però sí que m'agradaria fer un apunt, que a diferència de la sequera de l'any 2007-2008, aquella sequera va durar 18 mesos. I es van arribar a transportar aigua en vaixells. Ara en portem 36, vol dir que tota la capacitat de resiliència de les infraestructures existents ha augmentat notablement. És evident que algú podrà dir que no hem arribat a temps, que s'haurien de fer més inversions, que ja hauríem de tenir les dessalinitzadores en marxa, que ja hauríem de tenir l'aigua regenerada en marxa, però les dades sí que evidencien que hem augmentat la capacitat de resistir una sequera, doncs el doble del que havíem arribat a resistir a l'any 2008. Llavors, totes les infraestructures que s'estan preparant, doncs el que pretenen és que a partir entre el 2027 i el 2030 siguem encara molt més resilients en escenaris de sequera que, com a conseqüència del canvi climàtic, estem identificat que poden ser més freqüents en el temps.
Quines són aquestes infraestructures que s'estan preparant?
Les infraestructures són dues noves dessalinitzadores, la que hi haurà una segona dessalinitzadora a la Tordera i una altra dessalinitzadora al Foix, que s'ubicaria al municipi de Cubelles. Aquestes dues plantes ens permetrien fins a 80 hectòmetres cúbics més d'aigua, de recurs, i llavors tenim dos projectes, un que passa per la potabilització del riu Besòs, amb la construcció de dues noves plantes potabilitzadores, més la millora de l'etap Besòs existent. Per tant, estem parlant del riu Besòs, que és un riu que encara no l'hem explotat en règim d'aigua com a recurs, doncs fer tot l'esforç per potabilitzar aquesta aigua. Mm. I el que comentava abans també del mix, que és el tema de l'aigua regenerada, que sí que tenim l'experiència de la regeneració de l'Edar d'aquí del Prat, doncs que funciona, s'ha vist que és un sistema eficient i és un recurs que s'està utilitzant ara en sequera. Per tant, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha elaborat el pla per la reutilització d'aquesta aigua regenerada, que et preveu una inversió important fins a l'any 2040.
Mm. Avui estem parlant en aquest programa amb el senyor David Vila, ell és director d'Aigües Ter Llobregat, sobre aquesta crisi de l'aigua, sobre aquesta sequera que estem vivint a casa nostra. Ens ho deia vostè fa una estona, senyor Vila, que ahir es va anunciar que Aigües de Barcelona pujarà aquestes tarifes. No sé si vostès, com a subministradors d'aigua, aquesta companyia s'han plantejat aplicar unes tarifes en funció del que gasti cada municipi.
A veure, l'àrea metropolitana, que és la que ha anunciat aquest increment, és la que proveeix l'aigua en aquest conjunt de municipis on pujarà la tarifa. Per tant, és proporcional l'increment lineal a tots els municipis. Aigües Ter Llobregat subministra aigua a 116 municipis i nosaltres vam incrementar la nostra tarifa ja al mes d'octubre, també motivat pel mateix argument que s'ha exposat ara, que és el preu de les dessalinitzadores, etc. Mm. Per tant, aquestes companyies que estan revisant les tarifes són les que estan aplicant ara sobre l'usuari final el cost de l'increment que vam aprovar des d'Aigües Ter Llobregat, que nosaltres en el seu dia ja vam identificar que es trobava entre 1 euro persona i més. Per tant, quan l'àrea metropolitana anuncia uns increments d'entre 2-3 euros per vivenda, doncs ens trobem que recull l'impacte que té l'increment que hem hagut de fer nosaltres des de Tela ja fa un parell de mesos.
Mm-hmm. Deixi'm dir-li aquestes dades, si m'equivoco, corregeixin, perquè les estic dient de memòria. Em sembla que en fase de ja serà emergència, es calcula que es limitarà a 200 litres per habitant i dia a una ciutat com Barcelona, una ciutat com Barcelona que a dia d'avui per habitant i dia s'està gastant més o menys uns 170 i escaig litres. Això fa que encara tinguem aquestes reserves? És a dir, això està ajudant a que encara tinguem certa reserva d'aigua?
I tant, i tant. L'esforç que puguem fer cadascú de nosaltres és molt important. Llavors, què tenim ara? Que a la fase de preemergència el que hem regulat és que dels 230 litres per habitant dia que s'establien en aquesta, en la fase d'excepcionalitat, els hem reduït a 210. Llavors, la fase d'emergència s'estructura encara en tres nivells, eh? Emergència 1, emergència 2 i emergència 3. Per tant, a nivell de quan entrem en emergència, aquests 210 litres es reduiran a 200, en emergència 2 a 180 i en emergència 3 a 160. Però sí que és important destacar que en aquests litres habitant dia no són els litres que disposem cadascun de nosaltres en els nostres habitatges, sinó que és la suma de totes les activitats diàries que fem entre tots plegats. Tots aquells comerços que estan en trama urbana, els bars, restaurants, gimnasos, oficines i petites indústries, doncs també són consumidores d'aigua i se sumen a les dotacions que s'estableixen en aquests llindars que deia ara de 200, 210, 210, 200, 180, 160. Per tant, el que estem dient és que tenim identificat molt clarament que la gent té una elevada consciència de les cases. Aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona és un clar exemple, perquè els consums són inferiors a 100 litres habitant dia, però quan li sumem totes aquelles activitats que fem fora de les cases, si activitats esportives, quan ens dutxem en els gimnasos, quan anem a les piscines, quan fins i tot en els nostres llocs de treball, és en aquests àmbits on també hem de prendre consciència de que l'estalvi és important. Quina és la diferència? Doncs que a les cases tot el consum que fem repercuteix directament contra la nostra factura i tots els consums que fem en activitats fora de les nostres cases doncs no repercuteix i potser a vegades tan sols per aquest motiu no tenim la mateixa consciència en un espai que en un. Per tant, la campanya va enfocada en que en tots els àmbits prenguem consciència de la necessitat d'estalviar.
Senyora Vila, la qüestió més pràctica, li preguntava abans si estava previst arribar a la fase d'emergència i em deia que sí. Quan està previst?
Bueno, estem parlant de que si l'escenari és aquest que no plourà, doncs en els propers 2-3 mesos entrarem en fase d'emergència. Per tant, estem parlant del mes de finals de desembre, gener, febrer, tot dependrà doncs, d'aquests condicionants. Nosaltres estem fent aquest seguiment a diari d'aquests nivells d'ompliment dels embassaments. I llavors, a partir de que arribem a aquest nivell crític del 16% dels embassaments, és quan es prenen totes les mesures administratives fins a la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de l'estadi aquest d'emergència. Sí. Llavors serà en aquest estadi d'emergència en el que es faran noves mesures per condicionar la capacitat que tenim de subministrament als usos. I això passa per algunes mesures que ja s'han avançat, però que afectarà notablement, sobretot també, a les activitats econòmiques, i això és el que voldríem evitar.
Estem parlant de restriccions d'aigua?
No, jo crec que les restriccions d'aigua seria l'última de les opcions, les restriccions d'aigua a nivell domèstic. Entenem que nosaltres, quan parlàvem abans al principi de la reducció de les pressions d'aigua a les canonades, és perquè és més efectiu reduir la pressió que no interrompre el subministrament, perquè llavors les canonades pateixen tensions, es poden fer malbé quan es reprèn el subministrament, etc. Les restriccions serien més aviat en moratòries a activitats econòmiques. En estadis, per exemple, en estadi d'emergència, la reducció dels consums en l'àmbit de la ramaderia és del 50%. Això, què suposaria, per exemple? Doncs una moratòria en la instal·lació de noves granges o ampliacions de granges. En diferents... En el tema de l'activitat industrial, doncs la suspensió de llicències de noves activitats que es fossin molt consumidores del recurs aigua, etcètera, etcètera. Per tant, estem parlant de mesures que serien de restriccions, però ser mesures d'oportunitat, de dir, no, el que no podem fer és quan en una granja li estem demanant que redueixi el seu consum en 50%, autoritzar noves instal·lacions en aquest cas. No? Uh-huh. I així, multitud d'exemples que tenen per finalitat intentar minimitzar sempre l'impacte. El que passa que no sabem què passarà en escenaris futurs, perquè bueno, se'ns obre una altra finestra d'aquest cas de pluges, no?, a la primavera, i haurem d'estar atents a veure comptes.
Insisteixo, ara mateix que hem entrat en aquesta fase de preemergència, es preveu que entrem en fase d'emergència en els propers 2-3 mesos, que ens deia el senyor Vila, director d'Aigües Ter Llobregat. Arribaríem a emergència 3?
Bueno, emergència 3, estem parlant de que no tenim ni una gota d'aigua. Eh? Sí. Per tant, arribar a emergència 3 seria que estaríem 2 anys gairebé, 2 anys més sense pluges. Eh? Per tant, és difícil valorar-ho, però estem parlant de que el nivell dels embassaments sí que s'hauria reduït molt, molt inferiorment, i estaríem parlant de que estaríem en uns nivells que l'aigua que està acumulada amb els embassaments, com aquell que diu, ja no seria potable. Eh? Per tant, estem parlant de que l'aigua que circularia per les aixetes de les cases, doncs no la podríem utilitzar, per exemple, per beure, però sí que la podríem utilitzar per altres usos. Eh? Per netejar, sí, per exemple, però per beure, en aquest cas, no. Però això seria en estadi d'emergència 3, i això jo penso que és avançar-nos molt, i el que cal fer és intentar de millorar aquests marges que tenim encara de reducció dels consums per frenar tot aquest calendari que se'ns posa al davant d'estadis d'emergència.
Per últim, sí que m'agradaria preguntar-li, senyor Vila, precisament com sap, la situació no és nova, la situació ve arran i en gran part d'un canvi climàtic que ha vingut per quedar-se a casa nostra. Des d'Aigües Ter Llobregat, com es visualitza aquest futur i, sobretot, com s'estan preparant per afrontar-lo?
Nosaltres ens preocupen dos elements. Eh? Un és tant la garantia de subministrament, que aquesta la podríem tenir resolta a mig termini amb tot aquest conjunt d'inversions que hem previst, des de les potabilitzadores, dessalinitzadores, aigua regenerada, etc. I llavors el canvi climàtic el que ens obliga és afrontar nous reptes en quant a no només la garantia de subministrament, sinó la qualitat, no? El fet que incrementi la temperatura de l'aigua, el fet que també tinguem aquests contaminants emergents producte dels consums, no? Microplàstics, etc., fa que nosaltres també hem de ser molt conscients de donar garantia de qualitat de l'aigua, no només garantia de subministrament. Per tant, hi ha una feina que potser no és tan visible com aquesta del subministrament, que és molt més senzill d'avaluar perquè fem referència als nivells d'ompliment dels embassaments i, per tant, ja tenim un indicador de referència, però sí que amb la qualitat de l'aigua és on nosaltres, com a ATL, estem centrant també des de fa molt de temps esforços importants i que són derivats, la gran part d'ells, per efecte també del canvi climàtic.
Senyor David Vila, director d'Aigües Ter Llobregat, moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes explicacions des dels micròfons de Ràdio Estel i de la caravana. Que vagi molt bé, molta força i salut.
Gràcies i bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant. El teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Van caure de la nuca i me'ls van posar davant. No, no, però és meu, eh? Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Una
altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana, amb Joan Trias.
Núria Ros, bon dia, nou, eh?
Bon dia.
Sanau ja, hola, hola.
Hola.
González.
Bon dia.
Anem a lo tuyo?
Anem a lo mío.
Les cosetes de l'Andreu.
Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs, mira, avui he estalquejat a la Sílvia Soler. Ella va néixer un 5 d'octubre, per tant, és del signe del zodíac Balança.
Ep.
Molt bon signe, he de dir la veritat, per tenir al costat. Sempre va bé, no? Sempre em fan falta persones com ells, de Balança.
Que equilibren una mica, eh?
Ah, exactament, sí. Llavors, seria una mica pon un llibre en tu vida. Vale? Ho dic en castellà perquè...
En el cas de Sílvia Soler, pon un llibre i un libro.
Ah, sí, també. Molt bona. M'has
tret el cac.
Vaja.
Molt bona, molt bona. Primer de tot, dir-vos que, clar, m'ha costat una mica trobar-la, perquè de Sílvia Soler n'hi ha bastantes aquí a les Espanyes, no? Quan l'he trobat, sorpresa. Només té una fotografia penjada el 25 de març del 2020. Una fotografia que, perdoneu que us digui, és feta des del mòbil a una pantalla d'ordinador i amb el clic del ratolí al costat de l'ull.
Bueno.
Això ja són coses meves, que sóc molt tiquismiquis amb les fotografies, ja em perdonareu, eh? No li tindré en compte, bàsicament, per això, perquè jo crec que va entrar, va voler fer-se un perfil d'Instagram i va dir, mira, això no és lo meu, marxo, perquè...
Ara.
Si no, no ho entendria pas que pengés una fotografia de...
Ja som dos.
Sí, exacte.
El Rafa tenia Instagram.
Estim Sanauja.
Llavors, Instagram té una cosa bona, podríem dir, i és que si tu poses el nom de la persona en qüestió en el cercador, tot i no tenir un perfil d'Instagram, et surten publicacions, ja sigui on t'han etiquetat, en el cas de Sílvia Soler, perquè sí que té un perfil, però només hi té una fotografia, o que han posat simplement el teu nom. I en una d'aquestes publicacions sortia la Sílvia Soler en una entrevista que deia que li van encriptar al seu ordinador uns russos.
Ai!
Sí.
Uns russos.
Compte
russos.
Aquí, eh?
Russos.
Sí, bé, diu russos i després diu... O no ho sé. Llavors, sí, la veritat.
Està bé.
També en aquesta entrevista deia que, per sort, l'últim llibre que estava escrivint en aquell moment, que el tenia a l'ordinador, ja li havia enviat a l'editorial. És a dir...
Compte aquí.
Sí, i que des d'aquest moment... La seva editora li diu sempre, quan acabis un capítol, envia-me'l.
Exacte.
Per al que pogués passar, que no es perdessin els llibres de Sílvia Soler.
Clar.
He de dir que el seu Twitter sí que el fa servir bastant més.
Sí, tant.
De fet, de les seves últimes publicacions, va ser un vídeo promocional de la ciutat de Badalona, on viu ara mateix.
Home.
Això sí, ella és bastant reivindicativa de la ciutat on viu perquè va dir que volien arbres, però de veritat, no? Referint-se a l'arbre de Nadal... de leds que va posar el senyor Albiol.
Sí, sí.
També es va queixar de l'arribada dels Reis d'Orient. Com a bona periodista i escriptora, també he de dir que recomana molts llibres i se'n llegeix molts d'altres, no?, que s'ha llegit. Per cert, que no ho he dit encara, és de Figueres.
Sí, és de Figueres.
Mira.
És de Figueres, així que Núria, Júlia i jo, el Magiró,
atents,
ja podeu estar contentes. I dic sobretot Núria i Júlia...
Jo soc de Figueres, eh?
No, ja ho sé, però ets de la zona, vull dir...
Sí.
Ja m'explico,
sí,
no?
Sí, sí.
Dic, sobretot, Núria i Júlia, perquè sempre han sortit notícies una mica dolentes, no?, d'aquesta ciutat.
Sí, és veritat.
Però teniu una gran escriptora, també, a la ciutat de Figueres.
Passen coses bones. Sí. L'únic que ho sabem els que vivim allà. Clar. Bueno, els que viuen.
I m'agradaria fer gira tot el retrat que estàs fent. La foto del llibre, la foto de la solapa, m'encanta, perquè està en una tombona tirada allà, saps?
Sí.
Relaxada.
Jo crec que és on millor s'escriu un llibre, també et dic.
És una tombona, eh?
Sí, perquè estàs relaxat, estàs en... Bueno,
m'agrada, perquè normalment surten allà molt posant.
Sí.
Deixa'm-ho dir així, que normalment es diu al revés i em fa molta rabieta. Toni Soler, que és el germà de la gran Sílvia Soler.
Ah, exactament. Bon dia. De fet, no ho volia dir, però dels últims tuits, ha retuitejat, diguéssim, que Toni Soler és el guionista d'una nova pel·lícula que aviat s'estrenarà, sí. Vull dir, com a orgull, diguéssim, de germana, no? Que jo també ho faria, vull dir...
Evidentment.
Com si ho fes Núria Rosas, ni que no sigui la meva germana, però jo també ho republicaria.
Ara...
perquè ens estimem molt.
Estan fent corazoncitos.
Som germans de no sang.
Exactament. Sí, és així.
En fi,
que... Mira, aquesta paraula, fora.
Tira, va.
En fi, que veredicte final, Sílvia Soler està més que aprovada.
Va, quin és el teu toc?
Doncs avui us vinc a parlar de les esquerdes en els gots i en els vols.
Fa rabiat, això.
Sí.
Ai, mira, molt bé, això, perquè em va passar l'altre dia.
No puc amb les esquerdes. És que jo també me'n vaig trobar una a la cuina.
Jo també.
I... a banda que el tacte ja no és gustós, diguéssim, no t'agrada perquè no és llis, no? Mm-hmm. És a dir, trobes allà un relleu innecessari amb un bol i en un got, vull dir que no puc. O sigui, no puc amb les esquerres.
Que no usaries la cultura japonesa, allò que enganxen els... Té un nom, això, eh?
Sí.
No me'n recordaré ara el nom.
Hashi.
No. Ai, no.
Tot serà hashi. Hashi o sumo?
No, trencadís, no?
Sí, una espècie
una mica de trencadís.
Té un nom molt bonic. Té un nom molt bonic, parlem-ne.
Tot el japonès és maco. Escolteu una cosa, però i conserveu els gots o conforme de l'esquerda han d'anar a la broma?
Ara en parlaré, perquè, o sigui, a banda que són aestètic, vull dir...
aestètic?
Clar, és que ara s'ha posat molt de moda dir aestètic. Bé... És a dir, no queda gens bé tenir una esquerda per allà al mig. Vull dir, a més, també sempre tens una mica la por, no?, per si s'escolarà, per exemple, el caldo de la sopa per allà, o la beguda, i fins
ser,
i tot...
Ha de ser grossa l'esquerda, eh?
Sí, i sobretot també tens pensaments que se't quedarà a les mans i llavors tot el líquid a terra. Vull dir que això pot passar una miqueta. A mi m'ha passat.
T'ha passat?
Sí,
amb una esquerda en un bol?
Sí, i de fet...
A mi també.
En gots d'aquí la ràdio també m'ha passat. Que s'escola una mica el cafè. Però bé, no passa res, vull dir... Pot passar.
Però gots de vidre.
Són de cartró.
Sí, són de cartró, per això no ho entenc tampoc.
Ah.
Però bé.
A mi em va passar amb un bol de plàstic. A veure, d'aquest material...
De plàstic dur.
Sí.
Correcte, plàstic dur, i vaig dir, què, això es pot salvar? Ho vaig tocar una mica, se'm va partir en dos, i dic, ja, a la brossa.
Mira, l'Alma Giró, que ens diu que l'art aquest que dèiem dels japonesos és el kintsugi.
Ajunten
totes les peces. Imagina't un gerro trencat.
Sí.
Llavors ajunten totes les peces i per unir-les fan servir com una pasta feta d'or.
Molt
I
bé.
I et queda com tota la cicatriu de
Ara que dius kintsugi... Vam tenir aquí un artista, una pianista.
Sí, que va treure...
La Laura.
Sí. Pianista Laura... Ostres, avui estem...
Estem fatals.
Estem...
Kintsugi és mig català, mig japonès, no? Kintsugi.
Kintsugi, sí.
El kintsugi.
No, va treure la pianista que ens acompanyava temporada passada, va ser.
Sí, que acompanyava la Bet Rodergues moltes vegades.
Va treure un àlbum que es deia Kintsugi, precisament.
Sí.
Laura Andrés.
Laura Andrés.
Gràcies, Núria.
Cert. El que està clar, i parlant de les esquerdes ja un altre cop, és que jo no tiro aquests objectes, per exemple, de la llar, perquè si no em quedaria una mica sense, que en diríem, no? Uh-huh. I n'hauria d'estar comprant dia sí, dia Imagina. També. Perquè
una
esquerda...
Que esquerdes tots els gots.
Clar, a veure, una esquerda la pot fer tothom amb un mínim copet.
Jo crec que la pregunta és tant, què fas?
No, perquè, per exemple, jo què sé, el treus del rentavaixelles, el vol, i per anar-lo a posar a l'estanteria, a l'armari, dins l'armari, doncs toca una miqueta.
Sí, però aquí la meva àvia et diria, no et fixes amb les coses, nen.
Exacte.
Mira, escolta'm una cosa. Ahí que a vegades trec el rentavaixelles a les 6 del matí.
Ahí hi ha un problema, o de manca de delicadesa, o de que compres les coses molt barates.
Sí, també.
Amb dues, podria ser. Sí, t'ho compro, bàsicament. Així que m'intento bastant, o sigui, m'intento contenir bastant, no?, i no tirar-ho tot a la de bones a primeres. Uh-huh. Tot i que, si veig que l'esquerda és de més de 5 centímetres, aleshores ja sí.
Un estudi de mercat, eh?
Fora. Mira,
complemento el teu toc i dic que una de les coses que més rabieta em fa, més que l'esquerda, és quan et surt el copet per allà per on veus, diguem-ne.
Sí.
Allò sí que va fora.
Sí, jo igual.
És que realment és una mica esquerda, també, vull dir.
Sí, però molesta més a la part on veus que a una altra zona del...
Això és veritat, això és veritat.
Va, anem a la red flag.
Doncs, a veure, la gent que es queixa per fer soroll, perquè li fa soroll, en aquest cas. Sí.
Perquè li fa soroll.
Sí. Deixeu-me explicar-me.
Sí, sisplau.
Val? Això és una cosa que a mi m'ha passat recentment amb els meus companys de pis.
Recentment és ahir?
Sí, de fet ahir.
Com et coneixem?
I abans d'ahir també, és que cada dia.
Val.
Vull dir,
fa soroll.
Us poso una mica en context,
va,
no?
Sí,
és a dir, jo un dia vaig arribar a les 10, 2:15 a casa meva, sí, perquè vaig anar a sopar amb la meva tieta, sí, d'acord? I llavors em van dir que havia fet soroll perquè la clau no entrava bé i que vaig estar estona allà furgant.
A mi també se m'ha dit, a vegades.
Aviam, primer de tot, dir que a les 10 de la nit jo he escoltat posar rentadores, llavors no et queixis, per favor.
No, i a més, si els hi molesta tant, perquè no t'obria la porta?
També.
No,
perquè... Clar,
estan dormint ja.
Sí, estan dins del llit. És a dir, llavors estar dins del llit ja costa una miqueta més aixecar-se. Vull dir... a veure, vull dir... que no és gaire delicte arribar a aquella hora, a les 10, 2:15, i obrir la porta. Vull dir, a més... És que si no puc entrar a casa, llavors què?
Ja,
vull dir, vols que tiri la porta a terra o com va la cosa?
Així.
Llavors, per altra banda, la porta és d'aquelles velles que pesen, no?, i que el tancar fan una mica de soroll. Les típiques. La meva resposta... Sí.
La frase, la porta és d'aquelles velles que pesen, està guai.
Sí. Sí, no, jo l'he entès, perquè hi ha unes portes que... Sí, la porta normal fa el pum, no?
Sí.
Aquestes fan el clic, pum.
Sí, exactament. Sí.
He quedat molt burro dient això, però el que tingui aquest tipus de porta m'haurà
entès. Ho entendrà, sí. La meva resposta a aquestes queixes, diguéssim, constants de soroll, és que si no vols que faci soroll, compren una tu, de nova, i ja està, que barat és, no ho són gent. Dir,
no.
Jo diners no me'ls gastaria ara per comprar una nova porta perquè et fa soroll.
Ara.
I ja per acabar, també hi ha queixes perquè marxo molt d'hora. Llavors, això ja sí que és el colmo de los colmos, perquè jo és una cosa que no decideixo. Llavors, tant de bo pogués decidir l'hora de venir a treballar. M'explico una miqueta. Llavors, sisplau, deixeu-vos de queixar a la gent perquè fa soroll, perquè algun dia en fareu vosaltres i llavors, queixes.
Com deia aquell, és que és el colmo. Popular opinion, va.
A veure, avui és un d'aquells dies que dic la meva opinió sense haver-me trobat un tuit en concret.
Ah,
d'acord?
Bé, perfecte.
I és que ja n'hi ha prou.
Ai.
Soc molt fan d'Operació Triunfo, del format. Sí. Miro les gales amb emoció, critico, estic al cas d'absolutament tot, veig si afinen, si no afinen, en fi, tot. Però cal mirar el directe de l'acadèmia cada dia a les 24 hores del dia? És la meva pregunta.
Potser no, però hi ha gent que li agrada,
A veure, jo pregunto perquè tinc el Twitter que em treu foc de tants tuits sobre les classes, sobre el repartiment de temes per la Gala 1, que al final ja canse. A més, no cal que miris el canal directe perquè ja te n'enteres una miqueta per Twitter, diguéssim. El més fort de tot plegat és que en una classe aleatòria de l'acadèmia hi hagués 24.000 persones connectades en directe.
Mora de Déu!
Clar, jo aleshores em pregunto, aquestes 24.000 persones, o més... Vés a saber, podrien ser una miqueta més de 24.000 persones, perquè de vegades hi ha gent que ho mira amb una altra persona, a la pantalla del mòbil o de la tele. No, perdoneu.
Tia, no.
Llavors,
vols veure una mica de cafè?
No, ja està. Vale, és que m'heu ofegat una
miqueta. No omplim antena, no hi ha cap...
No. Llavors, la meva pregunta per aquestes 24.000 persones és: què feu amb la vostra vida?
Ahir.
És veritat? No,
però això
és veritat.
Et dona el to de com estem com a societat.
Ara. Sí, no. Llavors,
és sociològic, el tema aquest.
Jo ho pregunto perquè des de dilluns jo no he tingut temps de connectar-me, i ja em perdonareu, però tampoc en sóc tan fan com per estar perdent i pendent les 24 hores del dia d'aquella canalla. Perquè és veritat, és canalla. Ja està.
Quin target penseu que té Operació Triunfo?
Doncs mira, el target de l'Aitano...
16-20, 16-20 anys.
Sí, sí.
16-20.
Sí, jo col·loco cap aquí.
Sí, jo potser supero aquesta mitjana.
No, no, la majoria, vull dir, després ja... Sí.
Hi haurà de tot, casos particulars.
És a dir, que miri la gala, segurament l'índex d'audiència, l'edat, diguéssim, deu créixer.
Sí, deu créixer perquè...
Perquè la meva àvia, per exemple, ho mire.
Clar, i la gent que va seguir la primera edició segurament ara té curiositat de veure com és aquest nou Operació Triunfo, diguem-ho així. Per cert, la primera gala, que serà quan?
Dilluns vinent.
Dilluns vinent.
A les 10, per Prime Video.
La segona gala.
No,
la primera, perquè l'abans era la gala 0.
Clar, i a la gala 0 ells escollien els temes.
Perfecte.
I encara no estava dins de l'acadèmia, llavors doncs per això es diu
primera,
Gala 1.
Doncs la primera.
Sí, exactament.
La de dilluns no va existir.
La de dilluns era Gala 0. Era, sí, sí. És com la fila 0.
Era producte de s'imaginació.
Solidària.
Ja, ja.
Bueno. En fi,
millor
ja
per
està.
La Xenoa, perquè va. Déu-n'hi-do.
La meva queixa d'avui ja està complerta.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, Núria, avui ens expliques consells per què?
Per treure les taques de cafè de la vostra roba.
Oh, boníssima.
De cafè, concretament.
De cafè.
Boníssima.
Sí, sí, sí.
Mira, això pots fer monogràfics. Clar. De cafè, d'oli, de greix.
Són els dies que no sàpiga què fer. No, està bé, està bé. Són uns consells que avui dedico a la nostra companya, el Magiró.
Home!
Que ara fa uns dies em va transmetre la seva gran preocupació quan se li va atacar una samarreta amb cafè. És que vaig dedicant els consells perquè us passen moltes coses.
A mi també va passar una vegada, no sé si te'n recordes, fa bastants anys.
Ah, sí, en una dessuadora blanca.
Sí.
Una vegada fa bastants anys, pot ser fa 3 dies.
No. La temporada passada va ser.
Sí. I anava sense samarreta sota, llavors va ser una mica dramàtic, tot plegat.
Doncs també dedicats a tu, a totes les persones que s'hagin tacat, sobretot a Olma Giró. Atenta, que avui això va per tu. Abans d'anar als consells, però deixeu-me dir-vos que tacar-se amb cafè és algo normal perquè som consumidors d'aquesta beguda. Quants cafès us feu al dia, vosaltres?
3 o 4.
3 o 4.
Sí, aquesta és la mitjana.
Jo faré una mitjana més baixa perquè el nostre ja surrealista, però dic, si per tant de mitjana bevem 2 cafès al dia, doncs dels 365 dies que hi ha en un any és molt probable que alguna vegada ens taquem mentre li fem un glob.
A més, una cosa, abans que parlàvem de les esquerdes, els gots de plàstic, diguéssim, de cartró aquest dels cafès, moltes vegades se't trenca una miqueta i llavors se't cola el cafè.
Problemes del primer món,
No, per aquí.
De la tapa.
De la tapa.
Ah, val.
Sí.
Ja?
És que hi ha tapes, perdoneu, que no encaixen bé.
Ja. Això ja és una altra cosa.
Sí, o que no sabem encaixar. Vinga, va.
Algun dia us recomanaré portar una ampolla de vidre i aneu a buscar el cafè allà, així estalviem cartró i no tenim aquests problemes. Llavors, deia, que és que perdo el fil.
Va.
Deia que és normal i lògic que alguna vegada ens taquem de cafè perquè en bevem molt, però sigui com sigui, no patiu, perquè jo avui us explicaré com fer-vos-ho, si teniu la mala sort, doncs que un dia arribeu al matí i el cafè s'ha apoderat de la vostra roba. Per tant, sense més dilació, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per treure les taques de cafè de la roba.
Temazo, eh?
Sí.
Consells per treure Laura Pausini també podies portar del cap.
Ai.
Aquesta cançó s'insereix molt al cap.
S'enganxa, s'enganxa.
Si és molt maco.
És xula, s'enganxa.
M'ha costat trobar, perquè la d'Ojalà que llueva cafè és típic tòpic, ja l'hem posat.
No, perquè s'està molt bé.
I no volem que llueva cafè.
Se fue la manxa de mi ropa.
Sí, sí.
Val. Anem als consells, perquè entenc que vosaltres us heu tacat alguna vegada amb cafè. Sí. Rafa, tu no, tampoc.
És que no recordo, jo crec que no, però podria ser.
Bueno,
no recordo.
Sí, el teu Rafa és surrealista.
Segur que m'he tacat de cafè alguna vegada.
A mi em passa... Ahir em vas tacar d'oli, per això li vaig dir.
Ai,
d'oli.
Aquestes són complicades.
Tu d'oli, Olma Giró, que també avui al matí m'ha dit que s'ha tacat amb un bolígraf. I em doneu idees per tot. Va, anem al cafè en aquest cas. Consell número 1, vinagre blanc.
Ah?
Jo crec que tots i totes tenim vinagre a casa, per tant aquest primer consell és molt útil i a més barat, cosa que ens interessa. Llavors, la gran pregunta, com l'hem d'utilitzar? Doncs quan la peça de roba s'hagi tacat, que s'hagi tacat sigui d'algun material resistent com el cotó, per exemple, podeu aplicar vinagre directament sobre la taca i deixar-ho reposar uns 10 minutets abans de posar la peça de roba en qüestió a la rentadora.
Vale.
En el cas, i alerta amb això, que la taca estigui sobre un teixit delicat, com és la seda, el procés és diferent. Heu de diluir una culleradeta de vinagre blanc amb una tasseta d'aigua, per tant ho barregem tot, i després aplicar aquesta barreja, aquesta solució, sobre la taca i deixar-la reposar també 10 minutets per després posar-la a la rentadora. Per tant, aquest primer consell és vinagre blanc, però hem de diferenciar el tipus de peça de roba que s'ha tacat. Recordem, si és sobre tela, el barregem amb aigua, el vinagre, per després aplicar-lo sobre la taca, i si la peça de roba en qüestió és cotó, apliquem el vinagre directament. Sisplau, diferenciem això, perquè si no se'ns pot fer malbé la peça de roba.
Prenem nota.
I tant.
Llavors, consell número 2, sal i llimona. Aquest consell, aquest truc és molt útil, sobretot per netejar una taca de cafè en una peça de roba blanca. Per tant, si heu de treure una taca de cafè en roba de color, jo us diria que us quedéssiu amb el truquet del vinagre, ja que l'àcid de la llimona, en aquest cas, pot aclarir els colors. Per tant, sal i llimona només en peces de roba blanques. A tu et podia haver servit en
directe. Sí.
Al seu moment.
M'acaba de venir el Yo te quiero con limón y sal.
Hey, yo te quiero, tal y como estás.
Exacte.
Que bé. Llavors, en aquest cas, si us taqueu una peça... Què has dit, Joan Trias?
Per què no fem una secció
de karaoke? No, que m'ha fet gràcia.
Per què no fem una secció de karaoke?
És que m'ha vingut al cap.
No, està molt bé. A veure, llibertat d'expressió.
Ara.
Deia que si us taqueu una peça de roba de color blanc, utilitzeu, sisplau, sal i llimona. Si és de color, vinagre blanc, perquè, si no, l'àcid de la llimona podria...
Ens ho carrega.
Sí, no només us heu tacat, sinó que heu perdut la peça de roba i no estem per tirar els diners.
Va.
Per tant, en aquest cas, l'únic que heu de fer és esprema una llimona gran i afegir-hi una culleradeta de sal. Acte seguit, ho barregem tot bé i després, doncs, posem aquesta barreja sobre la taca. Això sí, amb l'ajuda d'un raspall petit o d'una espongeta a través de moviments circulars. M'explico,
Sí,
visualitzat. Llavors, quan hagi reposat uns minuts la taca, l'hem de deixar reposar, doncs podreu netejar la peça de roba amb normalitat. Sempre l'últim pas és posar-ho a la rentadora, això està clar.
Bé, clar,
això
sí, perquè clar. Has de netejar tota la peça, no, en qüestió.
Clar, és clar. A dir, no em serveix de res que posis vinagre i després no m'arrentis la peça de roba.
És que si no, després faràs una mica doloreta.
Sí. Llavors, consell número 3, bicarbonat de sodi. Atenció, perquè el bicarbonat de sodi és un blanquejador perfecte per eliminar les taques de cafè en qualsevol tela. Aquí serveix per tot. Llavors, l'únic que heu de fer és humitejar la taca i posar-hi la quantitat necessària de bicarbonat de sodi fins cobrir la taca per complet. Acte seguit, fregueu la taca durant uns minutets i després ho deixeu reposar perquè el bicarbonat actuï. Quan hagi actuat, no us avisarà el bicarbonat,
Ja
a vosaltres.
Val.
Cap a la rentadora. Pas final és posar la peça de roba en qüestió a la rentadora. Era una broma.
He terminado. Está limpio ya.
Bicarbonat argentí,
Sí, terminado. No sé per què, no sé per què. Va, últims dos consells. Avui són molt casolans, Us esteu donant compte que això ho podem tenir tots a casa.
Sí, sí, sí.
Consell número 4, rovell d'ou. El rovell d'ou és una gran solució per treure les taques de cafè i el procés és molt similar als que hem mencionat fins ara. El que heu de fer és separar la clara de l'ou del rovell i després, una vegada heu fet això, que potser és el més complicat, doncs haureu de barrejar el rovell amb una mica d'aigua i remoure fins a aconseguir una barreja uniforme. Quan tinguem la barreja, la passem sobre la taca i la freguem suaument. I quan s'hagi secat, què hem de fer? Posar la peça
a la rentadora.
Molt bé, això. Llavors, últim consell també, lifestyle, money zero, bueno, zero, sí, però money poc, cervesa.
Com cervesa?
Cervesa.
Sí. Que
però
no
si per... la cervesa taque, no?
Pausa dramatiquíssima.
Però superdramàtica.
Sí, no, perquè dic... Perquè, o sigui, clar...
Però que
i la llimona també taca.
Després va la rentadora tot.
El rovell d'ou també
clar, és veritat. Clar. Sí, és que una cosa, deixeu-me que expliqui.
Un moment, realment tots els aliments barra productes que hem dit taquen.
Sí, és que he tingut una mica esclavada de cables.
Taca tot menys l'aigua.
No, espera't.
És un viatge de l'heroi.
Sí.
Quan estàs pitjor...
He tingut una creuada de cap.
He fet aquesta pausa dramàtica perquè dic, et responc o quedo jo també, com que és que no estic entenent la pregunta. No,
perquè...
I sort que esteu separats, perquè...
M'he enterat.
Un bofetón,
Sí.
Calla!
M'he enterat.
No em pintis així, Rafa, home. Els oients pensaran que
són... No, m'han enterat que tots aquests productes començaven a atacar a partir del rovell. És a dir, imagina't tu el que utilitzo jo, aquests productes.
Està bé, això.
Està bé, està bé.
Tinc un problema.
Val.
Són productes que, gràcies. Barrejats amb aigua i després, posteriorment, posar la peça a la rentadora et serviran per netejar taques.
Està molt bé que puntualitzi això després de portar-te
un minut. Per això, a vegades, a les meves seccions faig tants apunts, perquè veig que a vegades...
Sí.
No, sí.
Va, escolta'm, la cervesa.
Ei, amb cervesa, no per beure'ns-la, en aquest cas. Avui en dia, la cervesa és un producte a disposició de qualsevol, per tant, una opció boníssima per netejar una taca de cafè. En aquest cas, només heu de tirar part de la cervesa sobre la taca en qüestió i fregar la zona amb un drap net. Senyores i senyors, la taca se va. No crec que si ho has dit mai, això.
No, ni idea.
Ah, també us dic, en el cas de que la taca ja estigui molt seca, t'hagis tacat al matí fins la tarda, no ho intentis rentar, podeu repetir el procés. És a dir, ho feu més d'una vegada i us acabarà desapareixent. Després, això sí, com hem dit, tota la secció, roba a la rentadora.
Clar.
O si no, me la renteu a mà, com vulgueu.
Que no quedin les taques.
Sí. I ja sabeu que sempre... Sempre un consell de Núria Ros és... Beveu molta aigua, no us marxarà la taca, però almenys no patireu de set.
Esteu hidratats.
Clar. Aneu a...
No, perquè ja m'ho conec, això, que la cervesa, el truquet de la cervesa, i entre pitos aquest i flautes t'has begut tota la cervesa i no m'has netejat la taca.
El truquet de la cervesa que no arribi a certa gent de la casa... Que...
Millor. No, seria l'últim, eh?
Us començarà a tacar...
Sí, és que s'oblidaran de la taca.
És dels productes que més cars estan ara mateix al mercat.
Sí, eh? Sí.